Racons de Sant Cugat. Descobreix-los amb Domènec Miquel.
Racons de Sant Cugat, secció quinzenal, i en la qual enviem Sergio Morales una vegada més amb Domènec Miquel. Avui a la plaça del Coll, Sergio, és així?
Sí, aquí estem, a la plaça de Dan Coll.
Dan Coll, disculpa.
Sí, sí, Dan Coll, perquè en Coll, abans ho parlàvem amb el Domènec, que és una persona, per cert. Domènec, molt bon dia.
Hola, bon dia.
Bon dia, Domènec.
Mira, ja et saluda, bon Sergi, per l'altra banda. Domènec, plaça d'en Coll. És, en Coll, qui era en Coll?
En Francesc Coll i Jové.
Francesc Coll i Jové.
I Jové, sí. Aquest era un advocat del segle XIX, que va ser alcalde de Barcelona una temporada, però que sobretot a Sant Cugat ens interessa molt perquè va ser el que va portar les gestions per salvar els claustres el 1847. El 1847, diguéssim, la Diputació va treure a subhasta els claustres de Sant Cugat, els van comprar uns francesos, en aquests moments hi ha uns moments de gran expansió urbana. De fet, ells el que volien era aprofitar els materials com a materials de construcció, desmuntar-lo i fer casetes, diguéssim, doncs, per aquest creixement que hi havia d'immigració en aquells moments a Sant Cugat. I aleshores l'Ajuntament s'hi va oposar, va muntar una comissió que la va presidir el farmacèutic municipal d'aquells moments, diguéssim, l'únic farmacèutic que hi havia, que era, doncs, el Benet Cortada, i aleshores, doncs, el que van fer és muntar un equip d'advocats que el va presidir el Francesc Coll i Jové. Sí. I, de fet, ell el que tenia era un gran amic a Madrid, que era el Gil de Azcárate, que era del cos d'ensenyament, estava, diguéssim, en el ministeri, i aquesta persona estava a la Comissió Central de Monuments i és el que va acabar, diguéssim, doncs, aconseguir que la reina anul·lés la subhasta que s'havia fet. O sigui, s'havien de fer una subhasta simultània a Barcelona i a Madrid. La Madrid no es havia fet, i amb motiu de que, com que Madrid encara no es havia fet, es va anul·lar també la de Barcelona.
És curiós que ell era de Barcelona, ell.
Ell era de Cerdanyola. Cerdanyola, diguéssim, de Can Coll, de Cerdanyola, que ara és un dels grans centres, sí, d'aquesta interpretació del parc de Collserola. Doncs ell era el propietari de la finca aquesta.
I té aquí el seu racó particular a Sant Cugat del Vallès. Aquesta plaça, per tant, si ell era del segle XIX, en quin any es faria, més o menys?
Bé, ell, diguéssim, el que fa és comprar diverses finques en el moment aquest de la desamortització, de manera que, tot i que és un propietari de Cerdanyola, esdevé un gran propietari de Sant Cugat.
Clar.
Compra tota aquesta zona, que és el que antigament se'n deia la plana del Pi del Cos, que era de les finques que el monestir explotava agrícolament de forma directa, a través de, a veure, diguéssim, de salariats, per dir-ho d'alguna manera.
Per tant, aquí trobàvem horts, en el seu moment.
I vinya,
també.
I després ell compra la Torre Blanca, la masia i la finca, diguéssim, de la Torre Blanca, que, bueno, les fotografies aquestes que sempre surten de començament de segle i de més, fetes a la Torre Blanca, són fetes de la família Coll. I l'any 1900 la família Coll planteja l'urbanització d'aquesta banda, de manera que en aquí es crearà tota una urbanització de torretes, dels quals no en queda cap.
Ara són pisos,
bueno, tots. Diguéssim, queden només els xalets negres. Però sí que això era una zona, a veure com ho diria, si els estiuejants de primera divisió anaven a la carretera de Barcelona, els de segona divisió venien a la carretera de Cerdanyola, no?
Sí, sí, sí.
Per tant, era un barri ja com més senzill.
Senzill, però molt maco, tot s'ha de dir.
Sí, 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 el que passa és que, bueno, ara tu quan veus aquesta plaça, diguéssim, envoltada de blocs de pisos i tot plegat, doncs no, això fa res, 40 anys enrere no era d'aquesta forma.
Sí, perquè aquesta plaça que està aquí, ja sabem, darrere del monestir, tocant entre el carrer Mut del Monestir i el carrer d'Orient, entre el carrer d'Orient també, aquesta plaça ha esdevingut era un centre, suposo, de trobada entre els veïns de la zona.
Completament, sí, sí, sí.
I ho segueix sent.
Sí, sí, i ho segueix sent, sí. A veure, el carrer Monestir es diu Monestir perquè va donar directes, diguéssim, als absis, i el carrer Orient és perquè, doncs, esclar, està enfocat, diguéssim, cap a l'est. En el segle XIX hi va haver-hi un cert moviment, que té a veure amb la masoneria i amb la laïcitat i tot plegat, d'evitar de posar noms de sants, I aleshores es buscaven noms d'aquest tipus, el carrer del Sol, el carrer de la Lluna, el carrer Orient, el carrer del Nord, vull dir, coses d'aquest tipus així.
Que no hi hagi cap compromís polític, vaja.
Exacte, sense compromís polític.
De fet, un dels carrers que pugen, m'has comentat abans que seia el carrer de la Mancomunitat, quan va arribar la guerra li van canviar el nom.
No, després de la guerra, l'any 39.
Sí, exacte, després de la guerra.
L'any 39, Mancomunitat sonava, els hi va sonar molt malament, i aleshores el van convertir en el carrer Diputació.
Exacte.
Sí, sí. De fet, és molt divertit perquè a Sant Cugat tenim aquest, que és el passatge Diputació, que és l'antic, i després a la Floresta existeix un altre carrer Diputació.
Ah, n'hi ha dos. Perquè un ja estaria abans, segurament.
Sí, 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 aquest és primer, el de la Floresta, diguéssim, més posterior.
I això no ho vam pensar, que poder se solaparien els dos noms.
És igual, diguéssim, nosaltres aquí a Sant Cugat tenim la plaça de Barcelona, el carrer de Barcelona, la Rambla de Barcelona.
Sí, sí, sí.
Tenim el passeig de la Creu, el carrer de la Creu, el carrer Camí de la Creu. És a dir, algun dia s'hauria de fer una revisió seriosament del nomenclàter. El problema està en que si tu canvies el nom del carrer, tots els veïns del carrer hauran de canviar la seva documentació. I això, home, la veritat
és
que sí, pels veïns és una molèstia gran.
A més, jo recordo ara la temporada passada del Sant Cugat a Fons, quan va caure la festa major. Aquí a la plaça d'en Coll vam poder veure la festa ben a prop en les simultànies d'escacs que es van fer aquí a la plaça d'en Coll, però aquesta plaça ha vist moltes coses, suposo, durant la seva història.
Sí, sí, a veure, ha estat una plaça, a veure, aquí diguéssim es comença a potenciar tot aquest barri a partir de 1967-68, diguéssim que és quan arriba la Universitat Autònoma, quan doncs ja s'ha construït Condièsel, ja hi ha ferrer industrial, i aleshores aquestes empreses el que porten és una immigració obrera, i aquest barri es convertirà una mica en el barri obrer de Sant Cugat. De fet, és la primera zona on, gràcies al pla del 53, es poden fer blocs de pisos de 6 alçades, que després amb el pla del 76 ja no es podran fer. Vaja. Però en aquests moments, diguéssim, encara es poden fer. Llavors, tots aquests blocs que veus aquí són d'aquesta època, diguéssim, o sigui, venen donats, sobretot a la banda de la carretera de Cerdanyola, diguéssim, doncs hi ha com una sistemàtica destrucció de totes aquestes casetes que hi havia.
A més, trobo
algunes, a més, modernistes interessants, com que en aquell temps no hi havia catàlegs, doncs van desaparèixer i ja està.
Llàstima. El que trobo molt interessant d'aquesta plaça és que és una plaça, la trobo molt, molt típica i molt tòpica, perquè trobem des del bar, tenim el quiosc, tenim també la peixateria, tenim també una perruqueria, em sembla que veig per aquí. Sí. Per tant, és una plaça on tothom que sigui del barri aquí podria fer vida tranquil·lament tot el dia.
Sí, 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 és una plaça autèntica de barri.
Sí, sí, sí. I que no hi falti el parc per les criatures, això. Això és un clàssic dels nostres dies, ja.
Sí, que bé, no. això ja és més modern,
Això és molt més modern.
Sí, això ja forma part d'aquesta cosa, així és més modern, I a més, amb plàtans, que és també un arbre molt emblemàtic, és a dir, a començament de segle XX i de més, quan es forma aquesta plaça, a veure, els plàtans era, doncs, l'arbre que es col·locava, era l'arbre urbà per excel·lència, l'arbre dels carrers i de les places de Barcelona, i per tant, Sant Cugat s'emmiralla en Barcelona i posa els mateixos arbres.
Per què posaven plàtans, tu saps això? Era per qüestió estètica? O hi ha algun motiu en concret?
Perquè és un arbre d'ombra a l'estiu, però que en canvi a l'hivern perd la fulla i llavors permet entrar el sol.
Clar.
I llavors, doncs, esclar, això va molt bé, perquè doncs, la gent que es passa, diguéssim, a l'estiu aquí a la plaça pot estar a l'ombra i en canvi a l'hivern, home, l'escalfureta del sol s'agraeix.
Sí. Ben pràctic, llavors, el plàtan. Això, mira, no tenia ni idea, jo, que era tan pràctic el plàtan.
Sí, 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 se fa, diguéssim, en aquest sentit,
Molt bé, Domènec, doncs jo crec que hem descobert moltes coses de la plaça d'en Coll avui a Racons de Sant Cugat. Déu-n'hi-do aquesta plaça, el que té darrere, no ho sembla, a primera vista.
Sí, sí, de més encara hi ha els xalets negres, són dues cases modernistes. La primera, diguéssim, doncs, que la va fer amb Balcells, és de 1916, de més és molt fàcil, perquè és aquesta època en què ell fa aquests esgrafiats amb garlandes al voltant de les finestres i que ell ja s'està passant una mica del modernisme cap al noucentisme. I la segona, que llavors la senyora Negra doncs, fa aquest segon xalet, li encarrega l'Enric Mora, però l'Enric Mora copia completament la casa que havia fet amb Balcells perquè fessin joc.
Déu-n'hi-do. No només la plaça, sinó els voltants de la plaça també tenen molta història. Sí, sí. Només amb els noms dels carrers ja podrien dedicar un record a Sant Cugat sense, imagina't,
Sí, sí, sí. Sí.
Doncs, Domènec, que jo crec que amb això ja no hi ha massa cosa a dir. Tens alguna cosa així al cap que diguis, no m'has preguntat, Sergi?
No, específicament de la plaça aquesta.
Molt bé, doncs,
més o menys el plantejament general i tot això. Sí.
Molt bé. Doncs, Sergi, ja veus, la plaça d'en Coll, un lloc que s'ha de mirar una miqueta més enllà per descobrir tot el que té darrere.
I tant, com sempre, amb el Domènec sempre descobrim alguna cosa més enllà.
I tant que sí.
I ho fem encantats. Ens quedem amb aquest concepte, plaça de barri és el que és la plaça d'en Coll.
Sí, senyor, això és la plaça d'en Coll.
Domènec, Sergio, moltes gràcies a tots dos.
Vinga, a vosaltres. Gràcies.
Teniu pensat ja d'aquí 15 dies on anirem?
Doncs encara no ho hem decidit, però bé, ara tornant cap a la ràdio segur que pensem alguna coseta. No pateixis, que llocs per Sant Cugat per descobrir n'hi ha moltíssims.
Molt bé, torneu amb compte, amb la unitat mòbil.
I tant que sí.
Vinga, gràcies.
Adéu-siau.
Adéu-siau. 3 minuts per arribar a 3 quarts d'una del migdia i per tancar ja aquest Sant Cugat a fons d'aquest dijous 3 de novembre de 2011. Queda el millor del programa, no marxin, queda el concurs del Fabri. Poden trucar, ja ho saben, al 93 675 15 87 o 88 i entrar en el magnífic sorteig aquesta setmana d'un dinar i o sopar, vaja, pel restaurant Farfalle, pasta italiana, o al Teatre Auditori, entrada doble per veure Rafael. I a banda, recordem, millor que ho fem ara que no, en l'espai del Fabri, que Cugat.cat sorteja 10 forfets per anar a Gran Valira. Fins al dia 11 de novembre encara sou a temps de participar-hi. Aquest és un concurs que gestiona des de la redacció l'àmbit global i s'ha d'enviar la resposta a concurs@cugat.cat. Quina és la pregunta? Molt senzilla. Us demanem que ens escriviu el nom del vostre programa preferit, el vostre programa preferit de la graella de la ràdio d'aquesta temporada. Per tant, respostes a concurs@cugat.cat amb la resposta i les vostres dades per participar en aquest sorteig que Cugat.cat fa de 10 forfets per Gran Valira.
La vida en directe al magazín de Cugat Ràdio.